amb l'imatge de Franco demanant no votar l'1 d'octubre arreu de Catalunya, en municipis com Barcelona, Ripollet, Lleida, Argentona, Reus o Vilassar de Mar. En els cartells també s'hi pot llegir la frase «No a la República». Justament avui fa 81 anys del cop d'estat franquista el 18 de juliol del 1936. Mentrestant, el govern prepara un directori dels ajuntaments que col·laboraran amb l'1 d'octubre. Comproven consistori per consistori si cediran locals de votació i una persona de referència que resolgui els dubtes. De moment, a la majoria de casos, les persones d'enllaç són càrrecs polítics per mantenir al marge els funcionaris. A més, segons aquesta informació, molts ajuntaments recorden al govern que tenen urnes per si fossin necessàries. Canvien de qüestió perquè el síndic de Greuges denuncia que alguns assentaments de temporers de Lleida vulneren els drets humans. Rafael Ribó va visitar ahir 3 assentaments irregulars i denuncia que els assentaments són extremadament precaris i ha denunciat que en higiene, salubritat i mesures de seguretat comporten una greu vulneració de drets humans. El síndic va afegir que aquestes condicions contrasten amb les instal·lacions que s'han habilitat per als temporers que treballen amb un contracte tancat al país d'origen i gestionat per Unió de Pagesos. I us acabem explicant que el prelat de l'Opus Dei ha visitat Barcelona durant 4 dies. Monsenyor Fernando Cariz ha parlat de l'alegria de la vida cristiana, de construir l'Església i de portar l'amor de Déu a tota la societat. Després de visitar el cardenal Joan Josep Omella, s'ha trobat amb famílies, ha visitat persones malaltes i ha tingut trobades amb fidels de l'Opus Dei. El prelat, entre altres, va visitar el barri del Raval de Barcelona, l'oratori de Santa Maria de Bonaigua, alguns centres educatius i va resar davant la Mare Déu de Montserrat. Fins aquí les notícies. Us deixem amb l'espai, naturalment, Doctor Pros.
Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros. Un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros. Els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, Doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros. Per una vida més natural.
Per millorar, per tenir cura de la teva salut d'una forma més natural, ara comença l'espai naturalment amb el doctor Miquel Pros. El nostre programa amb el doctor Miquel Pros, metge naturista, que parla de com guarir, millorar i tenir cura de la nostra salut, de la teva salut. Tu que ens estàs escoltant. Així doncs, pren atenció. Doctor Pros, com estem?
Hola, Mercè.
Què tal, com va?
Bé, bé, bé.
Raonablement.
Sí, raonablement bé, sí.
Fantàstic. Doctor, avui m'agradaria plantejar-li una pregunta, doncs, que hem anat pensant i barrinant durant tota aquesta temporada. Per què passa que la gent arribi tan medicada? I aprofitant aquest espai, naturalment, amb el doctor Miquel Pros, m'agradaria, doncs, si ens pogués respondre aquesta pregunta. Per què la gent arriba tan medicada, en el seu cas, a la seva consulta? Perquè m'imagino que deu ser així.
Bueno, perquè, de fet, jo crec que tu em planteges això perquè has anat copsant a lo llarg dels diferents programes que els diferents testimonis, no?, que hem anat presentant, doncs ells mateixos expressen que, bueno, doncs això, no?, que han estat prenent a lo llarg de la seva situació de salut o de malaltia, en aquest cas, doncs, i presenten i et citen una llarga llista de medicació. I de fet avui jo, seguint una mica l'esquema aquest de la filosofia de com cura la medicina natural, i per tancar el programa, perquè avui és l'últim programa d'estiu.
Avui és el darrer programa de temporada.
El darrer. Doncs, jo també portava...
Per ser un programa que us poden tornar a escoltar el dissabte.
Sí, és veritat, el dissabte a les 6 de la tarda, no? Sí, sí. Bé, doncs jo avui et presentava precisament dos pacients que, esclar, no, avui no han vingut aquí, però m'agradaria, seria, vaja, jo, Mercè, crec que seria una experiència interessant, que, bueno, un d'ells està, un d'ells ja ho hem resolt, que és un nen, però que vaig veure jo precisament aquest cap de setmana, el dissabte, vaig veure aquest nen allà a Solius, i ahir una primera visita que vaig veure aquí a Barcelona. I, clar, una cosa que et crida l'atenció, el que acabes de dir, i això que em plantejaves, escolta, potser que ho llegeixis tu, Mercè, perquè si no semblarà que jo m'ho invento. Però aquí, en aquest full de l'Institut Català de la Salut, pots llegir... Mercè, quants medicaments hi ha aquí?
A veure...
Llegeix els noms.
Així... Sí, ja sap que avui m'he deixat les ulleres.
A bote pronto.
A bote pronto em podem trobar com... Potser 14 medicaments.
Bueno, pues mira, 14 medicaments. I el més important, fixa't, l'anamnesi. Diu, dona de 49 anys, amb els problemes de salut actius rellevants, rellevants. I cita textualment, bueno, que si una... A veure, com pot ser que una persona... La vaig veure ahir, Mercè, És a dir, que no... Ahir, quin dia teníem? 17.
Ahir, 17.
De juliol, aquesta
Santa
senyora
Carlota,
que té 50 anys, ve amb una llarga llista i comença fibromiàlgia, depressió major, diarrea, ansietat, migranya crònica, asma, trastorn d'ansietat generalitzat, trastorns mixos d'ansietat i depressió, rinitis al·lèrgica, esteatosi hepàtica, hipertensió essencial primària, contractura muscular, tendinitis, lumbàlgia crònica, fatiga, obesitat no especificada, trastorn depressiu recurrent, malaltia del reflux gastroesofàgic amb esofagitis. Bé, a veure, clar, aquí sembla... Sempre
és possible que una mateixa persona pugui patir?
Bueno, això és el que jo...
Doctor.
Bueno, mira, ja ho veus, està escrit aquí. Clar, aquesta senyora va arribar... La pregunta de rigor que tu faries si ara la tinguéssim aquí davant, i com va arribar amb el doctor?
Com va arribar?
Com va arribar a la nostra consulta?
Pues mira, com es va assabentar
quan,
de la
quan
consulta?
Quan jo els pregunto, dic, de part de qui ve, perquè és una pregunta que fem, no?, sempre que tenim una primera visita. Diu, oh, de vostè. Jo dic, ah, de... jo dic, i com és això?
Per quina via? Doncs
pues mira, una conferència que vaig donar a Balaguer. Una conferència que versava sobre el llibre de, que jo vaig presentar de Mocs Fora, de Mocos Fuera, no? I a l'acabar la conferència... Hi havia 1.000 persones aquell dia. 1.000 persones en una conferència. I allò, en el pregs i preguntes, al final, doncs, li passen el micro, agafa la paraula i em diu, escolti, doctor... Bueno, i llavors jo la vaig tallar. Dic, miri, vostè, només escoltant-la, li vaig diagnosticar una sinusitis. I bueno, han passat, pues mira, uns quants mesos i va arribar ahir. Però fixa't si és curiós, perquè... bueno, entre altres coses, per què arriba? Bueno, ja ho has llegit aquí, no?
Per tot aquest ampli ventall de problemes de salut actius derivats de què, doctor?
Bé, llavors, a mi el tret més important que em deixa anar ahir a la tarda és que té una migranya insuportable de fa anys i panys, no? Em parla d'una migranya, ja, de dolors diversos, un sobrepès, evidentment, d'una depressió... Ara està, bueno, més o menys, diu, una depressió petitona, no? Una angoixa vital. I tot això comença... bueno, esclar, aquí hi ha coses diverses, no? A partir d'una abdominoplàstia, és a dir, la varen operar, allò que les dones...
Una cirurgia de...
Una cirurgia abdominal per millorar una miqueta l'aspecte físic. I aquí va començar, literalment, explica ella, el seu... I era molt joveneta, tenia 35 anys. El seu declive emocional. Bueno, tu dius, què passa aquí? Jo li començo... ella em parla d'una sinusitis... Ah, que la van operar d'una sinusitis, esclar. Llavors això lliga amb allò que jo li dic, fixa't bé, quan ella se'n dirigeix a mi des de baix del públic amb el micro, jo li dic des de dalt de la taula on estem fent o acabava de fer la ponència, dic, vostè té una sinusitis. I ella fa amb el cap, afirma que sí.
Vostè ja li va veure,
sí,
cara de sinusitis.
Jo la vaig escoltar i jo li vaig fer el diagnòstic només escoltant-la. Uh-huh. I ella ahir m'explica que la van operar d'una sinusitis. Jo dic, per què? Perquè tenia una sinusopatia crònica, no? Operació, literalment, m'explica ella que no va servir de res. En aquell entonces, m'explica, em van dir que tenia la mucositat enquistada. I aquí és on rau el problema de tot. O sigui, fixa't bé, Mercè, que aquesta senyora que porta aquesta llarga llista d'entitats clíniques, que es pren 14 medicaments diferents, no? A veure, en quin estat n'ha d'arribar a la consulta?
Clar, perquè, doctor, la pregunta que també ens plantegem és si un cos pot tolerar tot això. Fins quin és el límit del cos?
Bueno, doncs mira, no ho sé, és a dir, fins que peta, no? Fins que peta, vull dir, de fet, aquí hi ha moltes conseqüències a la medicació. Per exemple, aquest reflux gastroesofàgic amb una esofagitis, doncs, naturalment, clar, quan tu comences a llegir que si el prazolam, beglan, budesonida, el dormodor, el nasonex, naturalment un omeprazol, un paracetamol, la prednisona, un relert, un salbutamol, una sertralina, un topiramato i un triptizol, bé, tot això... És que, aviam, no sé, jo se'm fa difícil entendre-ho. Bé, doncs aquesta senyora, si ara passéssim... Fixa't bé, ahir vaig veure una altra nena de 7 anys, l'Estel, que va arribar doncs, poc més o menys igual. És a dir, que si aquí tu llegeixes el que ella estava prenent per una situació d'una nena que estava permanentment encostipada, i que els medicaments, doncs, bueno, un antibiòtic, el Citromax, un corticoide...
De quina edat estem parlant? Una nena de 7 anys.
No? Una Josamina, el Ventolin, un Seretide, una Aerius, un Flixotide, un Nasonex, un Singulair, un Monolithum, un antiàcid estomacal, antiàcid, clar, perquè tot això ja estava alterant doncs, l'estómac, Cinat, o sigui, més antibiòtic, el famós Rinomer apareix per aquí, un Dalsi, naturalment, no podia ser d'una altra manera, un actitiol mucolític, és a dir, una nena que tenia... o sigui, estem parlant... Això és una miqueta la reflexió que hauríem de fer tots i el que jo faig constantment a la consulta quan veus, més igual l'edat, una nena de 7 anys i un adult de 50 anys. És que estem exactament igual.
És curiós, no?, que tot i que...
Bueno, hipermedicat. Aquesta nena, Mercè... ha fet, quan jo la vaig veure a la consulta, presentava un aspecte anèmic total. Tu pensava, ostres, tu, pobra nena. Què més? No creixia. És a dir, va estar durant un any i mig que tenia el creixement parat. I, a més, i no s'engreixava. Bueno, la vaig veure... vam fer un diagnòstic. El tema era un tema recurrent d'encostipats, amb una tos de gos, aquella tos perruna. Però ara veuràs com lliguem les dues coses. O sigui, lliguem el de la nena amb l'adult. Perquè aquesta nena, bueno, ho veus aquí, jo la vaig veure el 21 de gener i la vaig veure aquest 16 de juliol. Bueno, doncs en aquest temps aquesta nena està curada. La mare, segons la mare, diu literalment el rendiment escolar ha estat brutal enguany, doctor. Tothom, diu familiars, amics, mestres, avis, diuen la nena, la nena es diu Estel, diu el canvi ha estat espectacular. O sigui, el canvi ha estat espectacular. Ha passat de media 1,25, ara ha crescut 4 centímetres, 1,29. De 22,5 ha augmentat a 23,5. Ja se li veu una altra, té una altra carona, té un altre aspecte, bueno, està normal, no? Canvi total la vida. Els pares estan supercontents. El que acaben dient els pares, diu, bueno, clar, ens ha tornat la felicitat a la casa. Què ha passat aquí? Què ha passat amb aquesta Estel i què ha passat amb aquesta senyora adulta, amb aquesta Maria José, 50 anys? Pues el tema és el mateix.
Denominador comú, a veure.
Fixa't, aquesta dificultat tan típica de respirar malament. Tenim tants i tants mocs a la cavitat nasal, en aquesta l'operen perquè té una sinusopatia crònica, que no s'ha vist de res. És a dir, si haguéssim agafat el cas, si ens hagués caigut a nosaltres ja
prèviament
de bon antuvi a la consulta, s'haguéssim donat compte que hi havia una patologia sinusítica, una
dificultat. I també tenia una tos...
Aquesta senyora el que tenia un carraspeig permanent, ahir a l'auscultació, un dolor punxant aquí a dalt a la fossa frontal, aquí dalt sobre la cella. Una pèrdua
Això és comú, oi, doctor? Aquest
molt
dolor
sovint
aquí...
es queixen, sí, una pèrdua d'audició... una veu nasal, com explicava, un carraspeig, uns ulls que es fan petitons, és a dir, que aquells ulls que, quan hi ha una sinusitis, aquesta dona, jo li vaig dir, segur que vostè, quan tenia 30 o 35
anys... Uns ulls ben grossos.
Sí, el seu marit anava fent amb el cap, sí. Unes ulleres també molt marcades, no? Uns ulls, ella diu, leganyosos, no? Una visió borrosa, diu, com una boira permanent, i dorm amb el CPAP a sobre. O sigui, i té 50 anys. Llavors, què hem d'aspirar?
Quin futur li depara amb aquesta pacient?
Els anys que pugui viure, és igual, 20, 30, 40 més, ha de dormir sempre, està condemnada a dormir amb el CPAP, això és la medicina que toca?
D'acord, no? Doctor. Avui ens ha plantejat aquests casos, avui ja estem a la secció, naturalment, amb el doctor Miquel Pros, metge naturista. Quin és el tractament que, per exemple, li planteja aquesta pacient que ens ha explicat?
Llavors acaba afegint, perquè això és una cosa també molt freqüent, aquesta senyora també presenta una anòsmia i una ageusia, és a dir, ni olora, ni és capaç de detectar els sabors. És a dir, que no sap si menja un préssec o una pera, no sap si menja un ou ferrat o una truita. No ho sap, no? Menja com aquell bomber que ens explicava per record, és a dir, perquè sap que un préssec és un préssec i potser allò li deu semblar que té sabor a préssec, no? S'ho deu imaginar.
Sí, ens en recordem.
Però la situació és així de ximple, eh? Llavors, el tret tant de l'Ester com d'aquesta nena és aquest denominador comú, aquesta sinusitis silenciosa. És a dir, aquesta acumulació crònica de moc a la cavitat nasal que fa que tot això queda bloquejat. O sigui, la gent ja no respira pel nas, es veuen obligats a respirar per la boca.
I això què ens porta, doctor? És molt important, no?
I això té
no?
conseqüències.
Quines conseqüències?
Respirar per la boca, el circuit, és a dir, quan tu respires aquell aire, per tant, aquell oxigen, fa un trajecte diferent a què faria quan ho fas pel nas. És a dir, tu ara puges al Turó de l'Home, tu puges al Montseny...
Vinga, pugem.
Fas una... Dius...
Inspira, una respiració.
No? Nasal. Sí. I llavors hi ha un confort immediat. És a dir, tu notes de seguida aquella sensació...
L'oxigen ràpidament del cervell.
Que t'arriba, com si tot es posés en marxa.
Això és el que hauríem de fer, per exemple, també per despertar-nos.
Per exemple,
no? exemple.
Fes-ho a través de la boca.
No seria el mateix.
No, no té res. Llavors, esclar, això porta a que hi ha... amb aquesta dona li havien fet una gasometria, que jo li vaig dir que et punxen per determinar el contingut d'oxigen en sang. És a dir, perquè, clar, si no respires pel nas, aquí comencen els conflictes. I aquí comença una allau de patologies que ens porta a tot això que hem llegit i moltes més, no? O sigui, el fet de respirar malament, doncs no incorpores oxigen. Al no incorporar oxigen hi ha un cansament brutal. És a dir, hi ha el cap... és que és incapaç de pensar, no? Llavors, esclar, li han fet un diagnòstic de fibromiàlgia. Com? És que no podia ser d'una altra manera. És a dir, la fibromiàlgia, el dolor muscular, no? Aquest estat d'angoixa, que això seria secundari a lo primer. És a dir, clar, com que ella se'n dona compte de que,
li està passant alguna cosa,
vas però... als metges i cada vegada un medicament te'l canvien, n'afegeixen un altre, o n'afegeixen dos, però tu et segueixes trobant igual. Llavors, tot això genera un cercle, i llavors, doncs, clar, com no has d'estar angoixat? Llavors, doncs, per tant, tu em preguntes, i què s'ha de fer aquí? Doncs el primer que fem és intentar drenar algú que segueix tenint des de fa 30 anys, una permanència d'una mucositat que ella és incapaç, i la nena igual, de gestionar, i llavors els ensenyem, primer, una higiene nasal. els donem un drenador de mucositats, que pot ser una fitoteràpia, una homeopatia, que jo deia l'altre dia que ja no ho explico, perquè la gent sembla ser que diu, no, bueno, això de la homeopatia és allò que diuen, no? No serveix per res. Bueno, que els hi preguntin a tots els que els
han funcionat,
no? Mm. Vull dir que són dotzenes, per no dir centenars. Estic parlant de centenars, perquè aquesta situació és una situació comuna que es dona habitualment. És a dir que, clar, jo no m'invento res. És a dir, aquí estem transcrivint literalment una història clínica, en aquest cas dues històries clíniques, de dos extrems de la vida que tenen com a element comú el mateix. És a dir, aquesta nena, l'Estel, ha estat de sort encara, perquè, diguem-ne, no ha caigut en mans del cirurgià, però és que aquesta dona la van operar tres vegades, una d'una sinusopatia crònica, que ella diu literalment que no va servir per res, i després dues vegades també de tabic nasal, perquè pensant que tenia el tabic nasal desviat, doncs arreglant això, arreglàvem la respiració, cosa que no s'ha complert. És a dir, segueix respirant malament, i per tant, aquesta senyora, a partir d'aquest moment, el que vulguis, Mercè, respires malament, cansament...
Cansament seria, no?, la clau.
Estàs depressió... Cansament, clar. Mm. És impossible, és a dir, és impossible... gaudir del mínim benestar si tu respires malament. I llavors parla aquí ell ens parla de rinitis, ens parla de coses, bueno, contractures musculars, però tot això es dona, és a dir, quan hi ha, per exemple, un muscle, un dolor muscular, no és res més que un crit d'esperança, de llibertat, demanant, reclamant oxigen. És a dir, perquè ella no... És que no tenia els mínims, però és el mateix que li passava a l'Estel. L'Estel, quan jo la veig amb aquell aspecte...
Anèmic.
Jo ara t'hauria d'ensenyar les fotografies, perquè m'encanta fer una foto el dia de la primera visita i després te l'ensenyaré. I l'altre dia...
L'Estel va arribar al gener a la consulta del doctor Miquel Pros, aproximadament.
Sí, han passat 6 mesos, no? Però és que el que et diuen...
El canvi físic ja és apreciable.
Bueno, bé, és enorme, no? Perquè, clar, de veure una nena que, a més, allò que, clar, està assentada davant teu i està amb el cap que li cau, el cap l'arrenja sobre la taula. Llavors, quan els pares et diuen que el rendiment escolar ha canviat d'una forma tan notòria, en tan poc temps, no?, que ha passat de tindre aquella vitalitat zero a estar amb una vitalitat desbordant, bé, doncs el tema és el mateix. És a dir, aquesta dificultat respiratòria és d'incorporar oxigen en el cervell, doncs passa perquè tots tenim aquesta problemàtica tan comuna d'aquest bloqueig respiratori que ens obliga a respirar a través de la boca. Aquesta dona adulta fa apnees, aquestes apnees llavors el metge diu, doncs, bueno, miri, escolti,
ha de dormir amb el
CPAP. Mm. Bueno, quanta gent hi ha que dorm amb el CPAP? Aquesta dona, a mi m'agradaria que aquests dos casos l'Estel ja hagués pogut vindre avui. Però és molt difícil arrossegar la gent. Jo, Mercè, m'encanta poder portar gent aquí que
expliquin ells. Sí, però és molt il·lustratiu.
Sí, no, perquè si no sembla que bueno, aviam, nosaltres fem miracles. No, escolti, nosaltres el que intentem... Clar, tu a vegades em preguntes què és la medicina natural. Jo sempre t'explico, la medicina natural és la medicina del sentit comú. Que és així, és
la medicina d'abans.
Sí, d'alguna manera, no?
Doctor, per exemple, en el cas d'aquesta senyora que ens ha explicat avui, 50 anys, aquestes apnees que pateix, la medicina natural les podria curar?
Bé, això és el que pretenem, no? Aquest seria aquest típic testimoni que jo ja li vaig esmentar, eh? Li vaig dir, Maria José, si tenim èxit, un dia t'espero a Ràdio Estel. És a dir, que avui, i això naturalment, per tant, queda gravat, és a dir, hi ha un testimoni, com diem, auditiu, no? I per tant, doncs, m'encantarà que aquesta senyora d'aquí un temps, no sé, poden passar
tres,
que vinguin aquí i llavors tornem a treure la història clínica i que ens expliqui, a veure, per què es prenia tants medicaments, com el cos... Aquí hi ha una cosa molt important en medicina natural, Mercè, que és la gran diferència. Tots, en aquests moments, perquè, clar, dius, per què la gent pren tanta medicina? Perquè ens creiem que, clar, tots som molt còmodes. És a dir, ens pensem que, esclar, anem a la farmàcia, El metge ens ha receptat un medicament i allò ha de fer el miracle. I, en canvi, ens oblidem que, en realitat, qui ha de fer el miracle és un mateix, un s'ho ha de treballar. Naturalment, a partir d'un bon consell. Però, clar, en aquesta senyora, quan tu dius què li vas fer, hi ha un sobrepès important, perquè tot això també l'ha portat un sobrepès, que això també va lligat amb aquest dèficit crònic d'oxigen a nivell a l'interior. Clar, si, això és com el botar. Tu encens el foc, bueno, hi pot haver botar el que vulguis, però si no hi ha oxigen, allò no crema. Una persona que s'engreixa, si respira malament, no incorpora oxigen. Si no incorpora oxigen, també el metabolisme no crema. No combustiona com combustionaria si hi hagués l'oxigen que hi ha d'haver. No? Per tant, a partir d'aquí, clar, amb ella la fem responsable, vam repassar els seus hàbits dietètics, més o menys menjava bé, vam considerar que hi havia un excés...
I sobretot el gluten, doctor, oi?
Un excés, li encantava massa la pasta, pizza, pasta... Llavors, jo li vaig dir, li vam proposar una dieta... com jo li vaig dir, home, vostè no és una... no té una patologia...
d'intolerància al gluten.
D'intolerància al gluten, però anem a fer l'experiència. Faci vostè l'experiència vital. Intenti passar un trimestre sense gluten. O sigui, elimini el pa, la pasta, la pizza, inclús la cervesa, perquè la cervesa també porta gluten, no? No, i llavors jo els animo a entrar a internet. Ja, això avui està molt ben explicat, no? Recalco, perquè els hi vaig donar la crema de civada a la nit, que la civada no porta gluten, hi ha molts autors que no ho saben encara, no? Però, per tant, llavors, esclar, aquí hi ha una feina personal per part d'ella.
Dues coses, que ens queden pocs minuts, doctor. Primer, recomanar sobretot aquest gazpacho d'estiu amb avena.
Ah, ja veig que l'has provat.
L'has fet, sí? Sí, home. Boníssim, bé. I sobretot la manera per la qual hem de digerir els aliments. Doctor, és molt important, també, no?
Vols dir mastegar...
Mastegar tranquil·lament, no intentar això que fem a vegades per les presses de menjar davant de l'ordinador...
Això ho diem moltes vegades, Mercè, ho diem moltes vegades. A vegades l'important no és el que es menja, sinó com es menja. Aquí, més coses. En aquesta senyora, la hipertèrmia, aplicar calor a les cavitats nasals. Aquest calor dilata la cavitat nasal, fluidifica la mucositat, i llavors drena d'una forma natural. Aquesta nena, l'Estela, en deia, diu, doctor, la mare.
Què li deia la mare?
Va anar a Girona a fer-se indiva a casa d'un col·lega meu, d'un fisio, i li va aplicar, diu, escolti, el tercer dia de fer-li l'indiva, amb aquesta hipertèrmia, va començar a drenar una quantitat de mucositat verda que tots ens vam espantar, inclús el fisioterapeuta. Sí. No?
I estaven satisfets els pares?
Molt, molt. Els hi canvia la vida. Literalment, Mercè, en aquí tu pots llegir. Diu, segons la mare, m'explica, perquè això ho vaig apuntar, diu, el rendiment escolar ha estat brutal. Bueno, això ja ho he llegit, no?
El rendiment escolar ha pujat.
Sí. Diu, tothom, família, amics, mestres, avis, diuen, el canvi ha estat espectacular. Guaita. Canvi total de vida. Els pares supercontents. I m'acaben afegint, que no sé on... I perdó la fulla, però que està per aquí dintre, m'acaben afegint, Mercè, els pares. Diu, doctor, ens ha tornat l'alegria a casa.
Jo, aquesta alegria, els pèls normal, normal. A la satisfacció d'una bona feina. Doctor Pros, recomanacions per passar un bon estiu. Què ens recomanaria?
Bueno, pues mira, aprofitar el bon estiu per respirar, en sèrio, per respirar a la muntanya.
Com podem guarir, anar, millorar, tenir cura de la nostra salut.
El fet d'anar a la platja, doncs, és interessant. A la platja els mocs milloren. L'aigua no és l'òptim, no és l'ideal.
Què hem de fer, això, quan entrem a la platja?
L'aigua és hipertònica. Per tant, a vegades inclús pot irritar. Jo recomano que després del sortir de la platja la gent es rentin el nas amb el famós spray que jo recomano, no? Que és isotònic. O sigui, per tant, després de la platja, doncs, ve una dutxa, però, si és possible, agafar l'esprai i netejar-se el nas, no?, amb aigua de mar, en aquest cas isotònica, perquè té un efecte, diríem, antiinflamatori. O sigui, dona un confort que no et deixa l'aigua de mar. Ojo, eh? Interessant. I llavors, naturalment, ara és l'estiu, escolta, prendre, doncs, fruita a dojo, no?
Molta fruita.
Molta fruita, molt de gazpacho amb avena, no? L'avena, recordar que és un termorregulador, l'avena va bé perquè t'ajuda a suportar més l'estiu, és a dir, la civada, a l'hivern ens dona calor i a l'estiu, en forma de gazpacho, ens el treu.
És curiós, eh? Les propietats de l'avena.
Sí.
Nosaltres ho hem de deixar aquí, doctor.
Bé, doncs ho deixem.
Que vagi molt bé, farem els deures. de cada temporada que ve, però abans de marxar us dono un telèfon 93 2 12 15 04. 93 2 12 15 04. Consulta el doctor Miquel Pros, també al carrer Muntaner 551 de Barcelona, si t'has quedat amb ganes de conèixer més de prop la consulta del doctor Miquel Pros. Bon estiu, que vagi molt bé.
Gràcies, Mercè, igualment.